A través de tots els mitjans de comunicació, doncs, va seguint aquesta invasió de Rússia a Ucrània, les explosions, les fotografies, el fum, el foc, etc. Però també hi ha la vessant humana i, per exemple, a la zona de Lleida, a Guissona concretament, amb una important comunitat ucraïnesa, aquest cap de setmana ja es va rebre a la matinada de divendres a dissabte la primera família de refugiats després d'aquesta invasió. Són una mare i els seus tres fills menors de 10 anys, mentre que el pare s'ha quedat a Ucrània. Aquesta és la vessant humana darrere de qualsevol conflicte bèl·lic i les pèrdues humanes, només faltaria. Soc el Ricard Álvarez. Va, que comencem des de Lleida i parlem, doncs, d'informacions de la província de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana. El mes de febrer, per un dia, però el mes de febrer. Avui és 28 de febrer, dilluns, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida, vent de ponent d'uns 10 km per hora, amb sol, algun núvol, però vaja, que amb un dia radiant de sol, almenys 14 graus, temperatura fresqueta, però que demà és dia 1 de març, demà estem al març. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. També en farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui el bisbe de Lleida per parlar d'aquest conflicte bèl·lic i què podem fer des de l'Església. També posarem somriures a les cares de la gent. Escolta, un moment, ni que sigui un parèntesi, amb el Joel Carnicer, i amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:15, la radiografia, on parlem de tots els resultats esportius del cap de setmana i de totes les notícies al voltant del món dels esports. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable en general, amb cels que quedaran poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten massa canvis o són lleugerament més altes al Pirineu, amb unes màximes en general de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Lleida, capital de Balaguer, de 15 a Tàrrega i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dimarts, esperem cels poc ennuvolats o clars, augmentant a intervals de núvols baixos a zones de la meitat oriental al final del dia. A primeres hores, a la depressió central, no es descarten núvols baixos o algun banc de boira. Per últim, les màximes demà pujaran amb uns valors que seran de 19 graus a la Seu d'Urgell, a Lleida, capital i a Balaguer, també de 19 a Tàrrega i, finalment, de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquest cap de setmana un grup criminal establert al Pla de Lleida dedicat al cultiu interior i tràfic de marihuana. S'han decomissat 1.379 plantes de marihuana, 1.757 testos amb restes de plantes tallades, prop de 5 quilos de capdells i 2,6 quilos de polen de marihuana en dos immobles situats a Golmés, al Pla d'Urgell, i les Borges Blanques a les Garrigues. La policia ha arrestat dos homes de 23 i 30 anys a qui se'ls atribueix els delictes de defraudació de fluid elèctric contra la salut pública i ocupació d'immobles. Hores d'ara, hi ha un tercer investigat en crida i cerca, pendent de detenció. Els arrestats han passat a disposició judicial i el jutge ha decretat el seu ingrés a presó. També, encara amb successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys acusat d'un furt de gasoil de diversos camions d'una empresa agropecuària situada al costat de l'autovia A2 al seu pas pel nucli de Talladell, a Tàrrega. Els fets van tenir lloc dijous passat i, un cop els agents es van personar a la seu de l'empresa, van poder comprovar que al mateix recinte hi havia un vehicle accidentat que anava carregat amb garrafes, que inicialment portaven herbicida plens de gasoil. Tot seguit, una dotació dels Mossos es va desplaçar al domicili del titular del cotxe, a Cervera, on van localitzar un home amb ferides lleus al rostre compatibles amb un accident. Els efectius policials el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de furt i danys. És que el preu dels carburants s'ha disparat i de quina manera en els darrers dies. Perquè anem a dies, sobretot dels darrers 5 dies, des de que va començar el conflicte o la invasió russa. Qualsevol excusa és bona per pujar els preus dels carburants, i a més pugen directament, d'un dia per l'altre. Baixar és una altra història. És a dir, quan s'arregli tot, veuràs que l'endemà no baixen de cop. No. Comencen a baixar, van baixant. Ara, pugen de cop. Funciona així. Què hi farem? Parlem del territori, i força important això, perquè la Fundació Íntegra Pirineus prepara una campanya de conscienciació sobre la importància que té la gestió forestal de cara a la prevenció d'incendis. Aquesta anirà destinada, sobretot, als propietaris d'aquest tipus de terreny, ja siguin públics o privats, tot i que també vol arribar a la ciutadania en general. La previsió és engegar-la abans de l'estiu, en el marc del nou projecte que impulsa l'entitat, anomenat SOS Foc al Bosc, i que ha rebut 20.000 euros d'una convocatòria de Medi Ambient de CaixaBank. Actualment, més de la meitat de la trentena de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social, a qui dona feina a la Fundació a l'Alt Urgell, formen part de la línia de treball vinculada a la gestió forestal. I és que la directora d'Íntegra Pirineus, Urgell Escrivà, parla, ens explica quin és l'objectiu del projecte SOS Foc al Bosc.
Li vam dir que SOS Foc al Bosc i amb l'objectiu de fer treballs forestals per treure el màxim de combustible dels nostres boscos per evitar un possible gran incendi al Pirineu, és a dir, per evitar la propagació dels incendis. Hem previst una partida per fer conscienciació i esperem, doncs, abans de l'estiu poder engegar una campanya de comunicació per tal d'arribar als propietaris forestals, tant públics com privats, per conscienciar-los de la importància de la gestió forestal sostenible dels nostres boscos.
I és que, escolta, mentre no passi aquest incendi, doncs ens pensem que tot està bé, però hi ha d'haver molt treball de prevenció, perquè després dels grans incendis, de veritat que deixen una imatge devastadora, i el Pirineu seria un cop fortíssim. Per tant, s'ha de tenir molta cura i s'ha de fer feina de prevenció, que és el que ens està explicant que volen dur a terme. Divendres passat hi va haver ple a la paeria de Lleida, de la ciutat de Lleida. Entre d'altres coses, doncs l'alcalde Miquel Puello i els regidors de diferents grups municipals van aprofitar la sessió per condemnar la guerra a Ucrània. La guerra, l'ocupació o la invasió de Rússia a Ucrània. I es van solidaritzar amb les víctimes del conflicte. Però hi va haver la presència del tema estrella, com és el tema del comerç a Lleida, que ja és un tema que l'estem remenant tant en els darrers anys que de veritat ja no sabem exactament quina és la realitat o què no. En aquest ple de l'Ajuntament de Lleida es va aprovar una moció promoguda per l'associació Projecte Lleida que insta la paeria a rebutjar el model comercial del projecte de Torresalses perquè, diuen, provocaria un perjudici irreparable a tot el teixit comercial de Lleida. Una frase ja manida i frase feta que es repeteix una i una altra vegada. De fet, qui ho va explicar bé, i a petició de Xavi Palau del Partit Popular, és la Jordina Freixenet.
El senyor Palau deia que no sabíem quin era el nostre model comercial. Jo també tinc programa electoral, senyor Palau, i en la pàgina 25 deia molt clarament que Esquerra Republicana, el partit pel qual ens vam presentar, defensa un model comercial equilibrat, urbà, que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris. Un model que garanteixi la pervivència d'una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient. Quin és el nostre model comercial? Eix comercial, zona alta, comerç als barris, pla de l'estació.
Ajuntament de Lleida, després de pràcticament 3 anys al càrrec, 3 anys al càrrec i explicant, com feia la regidora Jordina Freixenet, que ho tenen al programa electoral i que, per tant, saben el que es fan, em pregunto per què tanquen tantes botigues a l'eix comercial, a la zona alta i a la resta de barris de Lleida, Què està fent l'Ajuntament perquè no tanqui el comerç local? Ni tan sols ha obert la gran superfície aquesta o el centre comercial. Per què estan tancant hores d'ara les botigues? Què heu fet des de l'Ajuntament? Perquè, clar, la frase feta de s'ha de cuidar el teixit comercial i tota la història, ja estem totalment d'acord, però s'ha de fer coses. I, per cert, si les esteu fent i estan tancant, és que les esteu fent malament. I si no esteu fent res i les estan tancant, esteu traint el vostre programa electoral, que aquesta és una altra. Sí, sí, que estigui escrit el programa electoral és una cosa, que després algú us obligui, a vosaltres, a qualsevol partit que està al poder, a complir-ho, és una altra. Per tant, seguim a voltes amb el tema comercial. Qui realment ho està passant malament són les famílies que depenen d'un petit comerç. Aquests sí que són els herois, són els que ho estan passant malament, mentre els demés es van esbarallant, un diu una cosa, l'altre diu el contrari, i escolta, van passant els dies i les botigues segueixen tancant. Per desgràcia, repeteixo, per desgràcia. Amb crònica de salut, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que entre 3 setmanes i un mes després de retirar la mascareta als interiors a les escoles, es generalitzarà tota la població. Ull, perquè ja veieu que seguim avançant. De totes maneres, les xifres ens diuen que el risc de rebrot segueix baixant. Al Pla de Lleida estem a 673 punts, bastant ja per sota dels 1.000, o dels prop de 6.000, els que vam arribar, i a l'Alt Pirineu i Aran a 816. A 816. I acabarem amb la notícia econòmica del dia. Lleida ha perdut aquest segle, portem 22 anys, el 37% de pagesos professionals i tan sols en queden uns 9.000. La falta de relleu generacional i la crisi de preus expliquen una sagnia cada vegada més evident. El sector ha anunciat mobilitzacions per reclamar suport a un col·lectiu que se sent criminalitzat.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
12:32 minuts, parlem d'esports.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Va tornar el futbol al camp d'esports. Teníem el nostre enviat especial, Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
A més, va coincidir amb el dissabte de la Rua de Carnaval. Sí. Des del club... Bueno, des del club es va demanar...
N'hi ha dos de club.
Sí, ja. per això. Ara havia dubtat. Bueno, des del club es va demanar que la gent...
Ens quedem amunt nosaltres,
no? Sí, ens quedem amunt. Anés disfressada, ho pengés a les xarxes socials... Sí. En fi, fer una mica de caliu. I això es va notar a les grades, Sergi.
Sí, home, aviam, jo no entro, i perdonin ara la meva reiteració cada dilluns amb la dictadura de
No et parlo de xifres.
No, perquè el club va facilitar una entrada de que havia 3.200 espectadors, que era la millor de la temporada. Jo no entro si havia més o menys gent que no pas altres dies, però el que sí que entro...
Havia caliu.
Exacte. Hi ha ambient de futbol.
Hi ha ambient de futbol.
Veus que 20 minuts abans hi ha moltíssima gent per les rodalies. És evident que al camp d'esports no hi haurà 15.000 espectadors, ni a primera divisió, però també és un evident de que amb les últimes temporades, ja abans de la prepandèmia, hi havia un ambient molt, molt nociu, molt intoxicat, i ara veus doncs un ambient de futbol. Un ambient de futbol, i que això ja és molt, 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 molt positiu. I com que anem d'una situació tan i tan i tan i tan dolenta, ja no des del punt de vista futbolístic, sinó des del punt de vista social, guanyar 1-0 davant del Tarazona i aquell ambient doncs, de futbol al camp d'esports, em va semblar, escolta, Ricard, que havien guanyat el Bayern de Múnich a la Champions League. Perquè l'alegria que va haver-hi ahir per part dels espectadors, no sé si 2.100, 2.600 o 3.200, era immensa. I quan l'àrbitre va xiular a la fi del partit, gairebé ens anàvem al del que teníem al costat a abraçar-nos, i això que hi ha les mesures Covid, per haver guanyat 3 punts davant del Tarazona, el que demostra doncs, que l'alegria a vegades no va en correspondència on està jugant.
Que sí. És que no ha de ser així. No, ja ho has avançat.
Perquè, perdona, avui he llegit un tuit d'un de l'Espanyol que diu, hosti, el Villarreal fa 5-1. Diu, al camp del Villarreal hi havia silenci, com una cosa normal. Doncs ahir nosaltres vam guanyar 1-0 al Tarazona i ens abraçàvem de l'alegria.
Ho has avançat, victòria del conjunt local, sí, de Lleida, 1-0 davant del Tarazona, el Lleida escala fins a la 7a posició, a 3 punts, sí, del el play-off d'ascens. Com va ser el partit, per cert?
No, però atenció, a 6 del primer,
Sí, a 6 del
primer. És que van perdre ahir tots els líders van parar davant dels cuers. I Lleida juga al camp del líder, que és el Teruel, amb 39, i Lleida 33. Clar, malauradament tenim un partit menys, que sí, ara cobra una importància vital.
Sí, però el donem... Jo prefereixo donar-lo per perdut.
Sí, i que no se'n tiren 3 punts, fins i tot.
Però bueno...
Però com l'última dels estrepes.
Esportivament, com va anar el partit?
Va ser un partit igualat, un partit difícil, i un partit que Lleida el va saber jugar. Curiosament, de la pitjor situació que Lleida tenia, al minut 55, l'autoexpulsió de Febas, d'acord, l'àrbitre va ser rigorós, però primer l'havia amonestat verbalment i Febas, molt jove, ja ha d'evitar qualsevol gest, ha d'aprendre, Gabri va dir que mai més li tornaria a passar, doncs amb l'autoexpulsió de Febas, Lleida ho va fer molt bé, amb 10 contra 11, i va saber marcar el gol de l'única manera o més fàcil que es pot fer quan hi ha inferioritat numèrica, és a dir, pilota parada. Uh-huh. Un cop de cap fantàstic de Foll, que a més és el jugador tan criminalitzat per l'anterior junta directiva. La revenja una miqueteta de l'optimisme. Després, un jugador del Tarazona va ser expulsat, 10 contra 2, allà també ho va saber fer bé. Jugant a la contra, va tenir 3 oportunitats claríssimes per fer el 2-3-4 al temps de descompte, no ho va fer, se va saber patir, victòria 1-0 per alegria de tothom. El Lleida va saber jugar aquell altre futbol que no sabia fer quan anàvem guanyant i que ens empataven i que ens ha deixat punts molt importants perquè ara fins i tot podríem anar més amunt de la taula classificatòria. Clar. I estem doncs amb aquella munió d'equips que podem aspirar tot i com a mínim ens podem il·lusionar.
La veritat és que és fàcil ara dir allò, ui, si el cap de setmana passat haguéssim guanyat, ara estaríem
no,
ja...
No el passat que vam perdre l'Eivissa, sinó el dia de l'Andratx, que anàvem 1-0. Sapiguer aguantar aquells dos puntets o el dia del Badalona.
Per exemple.
Sí.
Però bueno, això és fer el conte de l'abella, eh?
Per tant, no, per
no té cap mena
però sí que l'equip ha d'aprendre com va fer ahir perquè no tornes a passar.
Evidentment.
Això sí que és important.
Bueno, et veig il·lusionat, que això també és important.
No, il·lusionat, no, esperançat,
bueno,
almenys.
Canes, el Sergi, els dilluns de fa uns mesos, tornàvem una crònica molt diferent del Camp d'Esports.
No, jo, el dia del Prat 1-2, jo crec que no hi havia futbol el dia del Badalona.
Sí, sí,
jo era del que jo em pensava,
sí,
i quan el dimecres van retornar als entrenaments hi havia 10 jugadors i sol Gabri, perquè no hi havia res més. Dic, ja no hi ha futbol a Lleida. Diumenge a Lleida, com ha passat amb l'Extremadura, eh? Com ha passat amb l'Extremadura, que no va presentar ja Ferrol, i per tant, va anar d'un partit.
Vam estar va anar d'un dia. Una setmana.
Exacte.
A una setmana. Gràcies, Sergi.
Una abraçada.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. I'm singing every second,
dancing every hour. Oh, yeah. I ja sabeu que ho hem avançat, bueno, ho hem avançat des de Lleida, però tot el dia que se'n parla, i de fet els darrers 5 dies que se'n parla d'aquest conflicte armat, de la invasió de Rússia a Ucrània, que, vaja, jo ho he fet reflexió en veu alta, però suposo que tu que ens escoltes des de casa també ho hauràs pensat. Ens havíem oblidat ja de que pogués haver una guerra en aquestes alçades, no?, dels anys. Estem a l'any 2022, però sí, ha tornat a haver una guerra armada, amb invasió, etcètera. En fi, te la pots mirar des de molts angles, des de molts punts de vista, però, escolta, i si ets cristià, com te la mires, la guerra? Què pots fer? Doncs mira, per parlar d'això, i després també de que aquest cap de setmana el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, fes un escrit doncs parlant d'aquest conflicte bèl·lic, avui des de COPE Lleida volem parlar amb ell directament. Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, i bon dia a tots.
Primer de tot, no sé si comparteix aquesta visió de... Sembla estrany que encara haguem d'engegar una guerra l'any 2022.
Sí, és estrany, però el ser humà també té una part sublime de dedicació als demés i una part de maldat molt gran en el seu cor. I quan volen dominar els altres, pues mos surt el pitjor que tenim en l'interior, sí.
Clar. Què hi podem fer des de la distància?
Des de la distància, nosaltres ahir vam estar junts a la comunitat ucraïnesa que es reuneix cada diumenge per fer l'Eucaristia, per resar. Sabeu que són catòlics i vam pensar que era millor reunir-nos amb ells i pregar en companyia d'ells, que són els que més estan patint. Com a cristians hem de defensar sempre la pau i mai la violència, l'agressivitat, la guerra i la mort. I això també és clar ara i deu ser així sempre. Si alguna vegada en la història ho han fet malament, doncs, bueno, hem de demanar perdó i hem de dir que això és el contrari al pensament de Jesucrist, clar. Mm-hmm.
Clar, és que a tot això, a vegades, amb les xarxes socials, els ordinadors, els jocs bèl·lics, etc., ens oblidem que en una guerra de veritat, sempre diem allò, a veure qui guanya. No, guanyar no guanya ningú en una guerra, tots perden.
Sí, ahir en dia un senyor, un ucraïnès que estava allí, diu que estava un poc sorprès per el no a la guerra que s'han fet en molts països occidentals. I ell deia, home, això no és una guerra. Això és una invasió pura i dura d'un país contra l'altre. Nosaltres el que volem és defensar i ser lliures i organitzar-nos nosaltres com... Jo pensava, dic, pues, què raó té l'home este? No ho sé. Mm-hmm. És complicat. És complexa la situació sempre. Però, indudablement, qui ha començat el conflicte és Putin, el president Putin i la nació russa. També és cert que hi ha molta gent russa que està en contra de la guerra esta,
sí, clar. Per cert, el papa francès ha convidat a una jornada d'oració i dejuni pel proper dimecres.
Sí, dimecres que coincideix en el dimecres de cendra. Uh-huh. Comencem a escriure la quaresma que acabarà el dia de la Pasqua. I el papa francès diu, resem, que és el que més dejunem. Pensem en que l'almoina pot servir per a deixar de ser més egoístes. I això ho hem avisat a totes les parròquies de la nostra diòcesi per a que organitzen i tinguin iniciatives en favor de la pau i que deixen de tirar missils, bombes i destrucció i mort de sers humans, clar.
Aquest cap de setmana, per exemple, a Guissona, ja que tenen una important comunitat ucraïnesa, han rebut la matinada de divendres a dissabte la primera família de refugiats després d'aquesta invasió d'Ucrània per part de Rússia. Són una mare i els seus tres fills de menys de 10 anys. És el drama de les persones, alienes totalment, però que ells s'han hagut de separar del seu pare. El pare s'ha quedat a Ucrània, la seva dona i els fills han vingut refugiats cap aquí. És el gran drama, aquest.
Això és un poquet el títol que li vaig quedar jo a l'escrit del dissabte passat en la premsa. He dit, en les nostres terres hi ha molta gent ucraïnesa, en Guissona molt, però aquí en Lleida igual. Hi ha moltes persones que venen, que han vingut allí, aquí, fa 10, 15 o 20 anys, a guanyar-se la vida i a viure en dignitat i col·laborant amb nosaltres en tot el que aquí tenim, clar.
Clar, doncs bueno, esperem que s'acabi ja, que sigui el més breu possible. En fi, ja sabeu que si necessiteu parlar també a les vostres esglésies, segur que trobareu a persones que us escoltaran i que de vegades parlar no és que arregli coses, però ajuda també. Hem parlat...
Sí, en aquest sentit jo invito a tots els sacerdots, a tota la gent que va a l'Església, que cada dia resen per la pau, que s'acabi este conflicte, aquesta guerra, i que la gent pugui viure en tranquil·litat i en pau, clar.
I tant que sí. Hem parlat amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Gràcies per estar amb nosaltres i que sigui així, que sigui ja. Gràcies.
Bon dia i pau per a tots, sí.
Doble dosis de valentía y de riesgo. En una lucha contra todo lo establecido.
El gran diplomático.
Brubaker. Y los tres días del cóndor.
¿Cuál de los dos era mejor?
Dos, de Robert Redford. El sábado por la noche, en 13.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tres quarts d'una, d'aquí dos minuts, està amb nosaltres el Joel Carnicer. T'explicava al principi del programa, i ara ho parlàvem amb el bisbe, doncs que una dona ucraïnesa, la Uliana, de 32 anys, i els seus tres fills, de 6, 8 i 11, van arribar dissabte a Guissona, a la Segarra, on viu la seva cunyada, que és germana del seu marit. Ell, que té 42 anys, com ja t'havia explicat, s'ha hagut de quedar a la seva ciutat, al VIP, i en una videotrucada amb la família explica que estan muntant campaments i que estan en alerta i preparats per lluitar. La dona i els tres nens van fugir d'Ucrània quan va esclatar la guerra. L'Uliana ha explicat que van aconseguir bitllets d'autobús per arribar fins a la frontera amb Polònia. Van estar 16 hores per recórrer 100 quilòmetres i després 6 hores més per creuar la frontera i poder agafar un avió fins a Girona. Ens ho explica.
Unes 16 hores per arribar, solamente 100 quilòmetres que falta del Lviv a frontera con Polònia. Y desde todo lo que he visto era horroroso porque había muchísima gente sin billetes que querían también escaparse, un montón de coches, colas kilométricas, que todo, sobre todo en coches, pero aún autocar, como era regular, aún dejaban pasar más rápido que los coches y de esta manera han podido llegar antes a la frontera con Polonia.
Aquest és el drama que dèiem, el de les persones. Nosaltres coneixem aquest exemple, però és minúscul. Aquest és un dels molts que deu haver. Ja saps que ha explicat que el que ha vist és horrorós i el que està visquent també. Això és la realitat de la guerra, diguin el que diguin.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que jo crec que anem a posar somriures a les cares de la gent, que prou ho necessitem. És dilluns. A més, acabem mes de febrer, arriba el mes de març, i tal com està tot plegat, anem a posar-li somriures, va. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Joel, què tal? Escolta, la cuesta d'enero i després enero, febrero, ja està, s'acaba avui, ja, demà ja està.
Menos mal, tu, m'ha fet ja molt llarg.
No, jo t'ho dic perquè fa molts anys era la cuesta d'enero, després ja et deia la gent, aviam, es diu cuesta d'enero, però és enero i febrero. Bueno, doncs ja està, demà és març, ja s'ha acabat això, no?
Ja està, però ara ja vindrà el gasto de la Setmana Santa i aquestes coses que... És una cosa que no he acabat mai d'entendre, el fet d'anar de vacances per Setmana Santa.
O per què no?
Perquè trobo que és una setmana que normalment no fa bon temps, que, com a, anem a recordar que sóc historiador, com a historiador, se feia aquesta... és veritat, se feia aquesta festa quan ploia. O sigui, precisament, es ficava la Setmana Santa perquè era l'època en què ploia i llavors els pagesos descansaven. Ja. I dic, bueno, ja hem acabat el que hem de fer, doncs ara toca descansar. Igual que les festes majors dels nostres pobles.
És veritat.
Total, que no acabo d'entendre com anem de vacances quan és tot mega car i tampoc és que diguis el temps no és que sigui molt bo, tampoc. Saps?
Ja, ja.
No sé. Jo no hi he anat mai de vacances per Setmana Santa. No sé si algun dia hi aniré.
A veure, però... jo sí, però i sí que coincideixo que si pots, és millor els primers 4 dies de la Setmana Santa que els que realment són festius, perquè és com temporada alta, o sigui, és preu d'agost, és massificat, igual que a l'agost, i és veritat que depèn d'on vagis no tens cap mena de garantia de que faci bon temps, al contrari. I
clar.
I és un dia, i és un, són 4 dies, però també diré que he fet grans setmanes santes amb amics, i saps que són 4 dies i que és curtet, però ha sigut com caps de setmana llargs i tinc bons, molt bons records de setmanes santes, però bueno, tu has de currar una mica, eh?
Ja ho miraré, a veure.
Vinga, tu, mira-ho, home, va, vés-te'n a, no sé, bueno, al càmping del costat de casa, però és igual, la qüestió és sortir de casa. Tu.
Sí, una miqueta.
Escolta, els 150 euros que donarà la Generalitat per viatjar per Catalunya no entren sí. a Setmana Santa, eh? O sigui, no a va. Setmana Santa, eh? Vull dir que no, si has de viatjar per aquells 150 euros, que no és per Setmana Santa. Eh?
Vaya, por Dios, el timo... de l'estampita.
Explica'm avui, coses.
Sí, mira, avui vull portar un especial de que són notícies però no són notícies, és a dir, avui vinc a parlar d'un diari que he descobert que jo no coneixia, que es va fer a principis dels 90, que es deia es va fer a Espanya, i es deia Notícies del Mundo, ¿vale?
Ah, pensava que eren Notícies del Reírse.
No, tan de bo, però Notícies del Mundo, no? I llavors la cosa estava en que deia, bueno, ficava, nuevo, solo 75 pesetas, insólito, asombroso. I després, Notícies del Mundo, i hi havia moltes imatges, no? I llavors me va interessar molt pel tema i he decidit fer un recull de les portades d'aquell diari que no sé per què va desaparèixer i em sap molt greu, vale? Llavors... Tinc més notícies, però és que crec que val molt la pena, ¿vale?
Venga.
Començo per les que tinc que he anat guardant i diu... El titular fique... Tiene una lengua de 22 centímetros. I surt una foto d'un noi amb una llengua que deu ser un Photoshop de l'hòstia, però molt ben fet per l'època. Una llengua espectacular, no? I diu... Hugh Stone, un norteamericano de 28 anys, ostenta el rècord mundial de la lengua más larga. Esto le crea algunos problemas, però dice ser muy feliz. Fique, pàgina 7, yeah. Per si vols llegir-me, ¿vale? I després fique, Kennedy vive, testimonio exclusivo junto a Jackie, pàgina 6.
Oh!
Estem parlant de que és... El diari és del 23 de novembre del 94, ¿vale? Llavors diu, dins de la mateixa portada tot, ¿eh? Nostradamus predijo las 4 ligas del Barça y un cirujano se opera a sí mismo.
Acabo de buscar la portada de la llengua. Suposo que és una fake news, això, eh?
No, tot. Jo crec que ho és, evidentment ho és tot, perquè no, Kennedy
tu,
vive.
T'ho dic perquè n'he trobat un altre de Notícies del Mundo que surt una noia que llavors té la llengua de 25 centímetres, aquesta.
Ah, veus?
O sigui, hi ha el noi de 22 que diu Dios me dio esta lengua por algo, i després hi ha la de la noia... de 25 centímetres, nuevo récord.
Fantàstic, ho han superat. O sigui, el propi diari ho ha superat. Bueno, llavors, jo, continuant, he vist... No, pues també, Notícies del Mundo, fique. Extraterrestres, amb mayúscules. I fique, defensores de la castidad. Però no et diu res més.
Ah.
Vale? Llavors...
Espera un moment, que ara, trastejant per això, he trobat... que es van casar els dos de les llengües llargues.
Ostres!
La boda de les llengües! I surten a la foto de bodes ell i ella amb les llengües penjant i al costat li han ficat un cartell de ella 25 centímetres i ell 22 centímetres. I estan xocant les llengües, que els hi arriben al pit.
Que bo! Que bo!
No l'havies trobat, ara te l'envio.
No, ara me l'envia... Sí, perquè no, aquesta no l'havia trobat. Hòstia,
però
que bo.
Claro, és... No sé quina data és, però fique solo 75 pesetes.
Sí, és l'eslògan, vull dir, que 75 pesetes molt ben gastades. És a dir, qui compres el diari, molt ben gastat, no? Perquè després hi ha un altre que diu, la que et deia, no? Tiene 76 años. Este bebé no crece. Sí, que en mayúscules. El pequeño Diu, el pequeño Cedric nació en 1918. Después de algunos meses dejó de crecer. A los 76 años es todavía un bebé. Un auténtico misterio para la ciencia. Página 7. ¿Vale? Llavors, després. Los pirats, tot això és que és boníssim perquè és una portada, però, bueno, ja, tu ja ho has vist, però ho, sí, ho diem als oients, no? És una portada que té 20 titulars. O sigui, per hiperestimular-te. O sigui, sí, sí. Facebook de la época, ¿vale? Diu, los piratas del ascensor atacan. Ya está. Una perra empolla huevos de gallina. Y son una gosa amb lo que sembla un ou a la boca.
Tu que ets amant dels animals, te'n llegeixo un. Diu, no abandone a sus animales, congélelos.
Oh. Oh.
És tremendo.
Oh.
Com és que va desaparèixer aquest diari? Però com va desaparèixer això?
No ho entenc, no ho entenc, però per això estem aquí, per tornar-lo que torni als 2020 una altra vegada. Este rockero tiene cuatro brazos. És el guitarrista del grupo 20 Fingers, que vol dir, dir 20 dits en sí, català, sí. No? Un francès se casa consigo mismo. Vull dir, una notícia que de tant en quant l'hem dit alguna vegada a les notícies del reírse, però, bueno, en fi. Bueno, i no, rei, i vaig continuant, i tu ja me pararàs, perquè és que avui és una mina.
Bueno, va,
diu, en su cuerpo viven dos niñas. I surt una nena amb els ulls girats, un cap a l'esquerra i l'altre cap a la dreta. ¿Vale? Diu, se llaman Ana y Susana, tienen 9 años y comparten el mismo cuerpo. Son un caso único que intriga a los científicos.
Vaya.
¿Vale?
Bueno.
Després, hòstia, aquests dos del mateix diari, m'han encantat. Hipnotiza a sus empleados para que trabajen más. Y no diu res més. Després, nuevo antirrobo, un cocodrilo en el coche. Sí, no sé, debía ser lo que soy,
claro,
los 40.
Nada, ocupe todo el asiento de atrás. A ver quién entra.
Exacto. Y la millor notícia dins d'aquesta portada és... El hijo secreto de Elvis Presley vive en Murcia. Le descubrimos en una zona cercana a la manga. Pum, allá.
Home, és que ja posats a ver dónde... tela. Bueno, no ho sé. Déu-n'hi-do.
Me sembla meravellós.
Estic veient la foto de l'exclusiva mundial de Rajoy pide el rescate a los extraterrestres.
Hòstia,
és boníssim. Rajoy donant-li la mà a un alienígena, però en la portada aquesta hi posa ja solo euro 80.
O sigui,
per tant, això és de més enllà del 2000, a veure si ve aquell any. Sí. Cony, 2013, julio-agosto del 2013.
I continua Notícies del Mundo al 2013?
Sí, sí, o sigui, mira si pots trobar portades.
Em sembla molt fort. Pues tindrem de... Una vegada al mes haurem de fer Notícies del Mundo. Diu...
Reencarnación. Mi marido es un conejo. O la mujer con tres cerebros. Es una superdotada. Y surt una radiografía y es veu tres cervells a dins del crani. És
brutal. Brutal. Diu... Antonia tiene 72 años. Y surt una foto d'una noia jove. Y dejó de envejecer poco después de los 30. Sin embargo, fuma, bebe y lleva una vida activa. Tiene una hija de 40 años, ¿vale? Y después besa por donde pisa su novio. Y es veu una noia besant un pas de zebra mentre el noi camina. Y fique después amb gran. Pero él no la perdona.
Ah, bueno.
A ver. Me sembla molt bo.
Qué fort.
Diu, alguns altres d'una altra portada diu... ¿Cómo broncearse rápido con la fotocopiadora?
¿Cómo?
¿Vale?
¿Cómo?
¿Cómo broncearse rápido con la fotocopiadora?
Madre de Dios.
Si t'has de ficar moreno i no tens temps, pues a cop de fotocopiadora de l'empresa i ja està.
Ja està. Va, 30 segons.
Bueno, 30 segons, pues mira, n'explico alguna més i ja me'n vaig a l'acudit, però m'ha semblat...
L'acudit ha de ser de...
Lleva 32 años sin dormir.
¿Cuántos?
32.
Joder.
32. Bueno, me deixes explicar un acudit?
Sí, ja vas a l'acudit? Pues sí. Venga, va, anem a l'acudit.
Venga. Sí, perquè si ja me quedé tal, diu... Diu, hoy me he levantado insultante. Diu l'altre, diu, serà exultante. Cállate, hijo de puta.
A
Joel, bona setmana i bona entrada al març.
Bona setmana, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quinto día ya de la invasión de Rusia en Ucrania. Pensaban los rusos que esto iba a ser un paseo militar, una guerra relámpago, como pasó en 2014 con Crimea, donde llegaron, pegaron el golpe y apenas encontraron resistencia, tampoco por parte de la Unión Europea, que más allá de unas sanciones que ni despeinaron a Putin, poco más hizo entonces. Esta vez, sin embargo, la cosa es bastante diferente. Rusia contaba con una caída temprana de Kiev, de la capital, y con derrocar al gobierno de Zelensky, y se está encontrando con una defensa de los ucranianos que están mostrando un orgullo y un valor aplaudido en todo el mundo.
La mayoría pues, se llevaron a las familias al sitio más seguro que pudo y vuelven y se apuntan, se arman, se preparan los cócteles de Molotov. Es que aquí estos mamones piensan que va a ser un paseo, pues no.
El que habla es Igor, que vive en Ucrania, en una zona prácticamente pegada a Rumanía, uno de los países que más refugiados está recibiendo, también Hungría, Eslovaquia y sobre todo Polonia. Hoy, por cierto, la tarde de COPE va a estar allí, en esa frontera polaca, con Fernando de Haro, para contarnos en primera persona el éxodo de los refugiados. Por cierto, Rusia ha anunciado la creación de un corredor humanitario para que los civiles puedan abandonar Kiev, aunque la población ucraniana recela de este tipo de gestos, sobre todo cuando, desde que comenzó la invasión, soldados rusos se han hecho pasar por ucranianos para boicotear todo lo que puedan. En Kiev, las autoridades reconocen que las tropas rusas están a las afueras, pero desmienten que la capital haya sido sitiada. Pese a ello, Victoria, que vive allí, es ucraniana, ha contado esta mañana en Herrera, en COPE, que la situación empieza a ser ya muy preocupante.
En la ciudad hay muchos grupos rusos que son, yo no sé cómo se llaman exactamente en español, los grupos de exploración que organizan explosiones dentro de la ciudad, están fusilando y están disparando contra las ambulancias, por ejemplo. Tenemos un conocido herido que es el conductor de la ambulancia y así la situación es muy grave en la capital.
El gobierno ucraniano también niega que Kharkov, que es la segunda ciudad más importante del país, pues haya sido tomada por los rusos. Allí hay enfrentamientos y tropas de infantería avanzando calle a calle tras vehículos blindados. Hoy las dos partes, invasor e invadido, están negociando en la frontera con Bielorrusia, con pocas esperanzas por parte del presidente Zelensky. El Vaticano, por cierto, se ha ofrecido como mediador entre ambos bandos. Y mientras parece que la Unión Europea ha despertado de su letargo y en las sanciones contra Rusia ha mostrado una cohesión que no se veía en muchísimo tiempo. De hecho, por primera vez en la historia va a financiar la compra y entrega de armas a un país atacado. Es decir, que ya no solamente van a entregar material defensivo, ahora también ofensivo. Y entre las medidas económicas está la paralización de transacciones del Banco Central de Rusia y la expulsión de varios bancos rusos del sistema de pago SWIFT. Esto de alguna manera, pues sí, nos va a perjudicar. Esto es así y en Bruselas además lo saben, pero a quien más daño le va a hacer es sin duda a la economía rusa. La Unión Europea no tenía alternativa. Esta guerra de Putin es también un pulso a Occidente y aquí ya no valen las tibiezas porque Europa se está jugando también su futuro. Y la única arma que tiene para luchar es la económica. Asfixiar a Rusia, a su moneda y de paso lanzar un mensaje para todos los populismos y autoritarismos. La reacción de Putin ha sido la de subir el órdago y poner en alerta máxima a su fuerza nuclear. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y noticias que seguramente tienen que ver también con la guerra en Ucrania. Precisamente hablamos del incremento de los precios. Terminamos febrero con el mayor subidón de los últimos 30 años. La inflación se dispara hasta el 7,4% interanual. Suben todos los alimentos, las bebidas, la luz y los carburantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Puede que tenga que ver con Rusia, ya veremos la siguiente noticia. El Ministerio de Defensa español ha recuperado la cuenta de Instagram del Estado Mayor de la Defensa tras haber sufrido
un hackeo que ha supuesto que en su foto de perfil, por ejemplo, apareciesen hoy la imagen de una mujer con poca ropa, imagen que ya ha sido eliminada. También en sus publicaciones aparecían fotografías de mujeres medio desnudas que también han sido ya retiradas. Precisamente hablando de Ucrania, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha asegurado que, como contabas, el Vaticano está dispuesto a mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y precisamente Cáritas Internacional ha denunciado que Ucrania se dirige a una catástrofe humanitaria y está realizando un llamamiento de emergencia para apoyar a las personas afectadas por este conflicto. Que piden en Cáritas alimentos, agua potable, alojamiento seguro y kits de higiene, así como garantizar un transporte seguro para las personas vulnerables que quieren salir del país. Se calcula que los refugiados ya superan el 500.000 de personas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Europa trata de excluir al deporte ruso de las competiciones internacionales.
Polonia, Suecia y República Checa han expresado su negativa a jugar contra Rusia en las eliminatorias previas al Mundial de Fútbol, a pesar de que la FIFA ha comunicado que estos partidos se van a jugar en campo neutral, sin himnos, sin público y bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia. El ministro de Exteriores de España ya ha pedido la exclusión de todos los equipos rusos de Europa en el paquete de medidas contra Rusia.
Básicamente lo que estamos intentando es desconectar a Rusia de la economía del siglo XXI para que no pueda Vladimir Putin financiar esta guerra. Vamos a plantear también otras medidas. España va a plantear también la expulsión de los equipos deportivos rusos de las competiciones europeas.
A esta hora el diario Bild está informando que la UEFA va a expulsar al Sparta de Moscú, único equipo que queda en competiciones europeas, en la Europa League. Su rival es el Leipzig alemán. En baloncesto, en la Euroliga se ha llegado al acuerdo de que los equipos rusos jueguen sus partidos como locales fuera de Rusia. Este viernes hay un CSKA de Moscú, Real Madrid, y hoy a partir de las 3 de la tarde hay una reunión para determinar dónde se jugaría este partido. Recordemos que el espacio aéreo con Rusia está cerrado con muchos de los países europeos.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs en companyia del migdia a COPE Lleida, ara mateix 7 minuts per sobre de la una. Dilluns, encara mes de febrer, dia 28 de febrer, demà ja saltem al març. Aquest any no és any de traspàs, per tant, avui darrer dia del mes de febrer i el març doncs ja és aquell mes en el que es comença a respirar primavera, tot i que no és fins a final del mes. Hores d'ara ja als 15 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable en general, amb cels que quedaran poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten massa canvis o són lleugerament més altes al Pirineu, amb unes màximes en general de 17 graus a la Seu d'Urgell, de 16 a Lleida, capital de Balaguer, de 15 a Tàrrega i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dimarts, esperem cels poc ennuvolats o clars, augmentant a intervals de núvols baixos a zones de la meitat oriental al final del dia. A primeres hores, a la depressió central no es descarta núvols baixos o algun banc de boira. Per últim, les màximes demà pujaran amb uns valors que seran de 19 graus a la Seu d'Urgell, a Lleida, capital i a Balaguer, també de 19 a Tàrrega i finalment de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Fem una ullada a la informació de la província de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Estàvem abans la cruesa de les persones que escapen d'Ucrània i que algunes d'elles doncs, ja han recalat a territori lleidatà. És el cas d'una dona d'Ucraïna que s'anomena Uliana, té 32 anys i que ha arribat aquest cap de setmana a Guissona amb els seus tres fills de 6, 8 i 11 anys. La germana del seu marit viu a Guissona i, per tant, ha vingut a refugiar-se aquí. El seu marit, de 42 anys, s'ha quedat a la seva ciutat. Ens explica el que li va costar sortir d'Ucrània.
Unes 16 hores para llegar, solamente 100 kilómetros que falta del Lviv a frontera con Polonia. Y desde todo lo que he visto, era horroroso porque había muchísima gente sin billetes que querían también escaparse, un montón de coches, colas kilométricas, que todo, sobre todo en coches, pero aún autocar, como era regular, aún dejaban pasar más rápido que los coches, y de esta manera han podido llegar antes a la frontera con Polonia.
El seu marit, de 42 anys, s'ha quedat a Ucrània i explica que estan preparats per tot.
Están totalmente en alerta y están preparados para luchar. Dice que no dará ningún paso atrás, que están todos con ánimos y protegerán su tierra y su gente y los que les dan ánimos ahora, apoyo de todo el mundo.
Això també són gràcies a les noves tecnologies, videoconferència amb el seu marit que està a Ucrània i que pot donar testimoni en primera persona del que està vivint ell, doncs, a la zona on està. En fi, la vessant humana de qualsevol conflicte, com parlàvem abans amb el bisbe de Lleida, al final en una guerra no hi ha el que guanya i el que perd, sinó que al final acabem perdent tots. Cinquè dia d'aquesta invasió de Rússia en Ucrània. No sé si entrem en un període en el que, doncs, ara es precipitarà i s'acabarà tot o no. Veurem. Avui sembla que hi ha unes primeres converses. De totes maneres, interessant poder-se seure en aquesta taula i veure de què parlaran exactament. Exactament. En fi, marxem cap a la nostra ciutat, a la ciutat de Lleida, i és que el Comú de Lleida ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Lleida per l'aprovació del planejament urbanístic derivat del Sur 42 de Torres Salses, on Eurofund i Frey projecten un parc comercial i d'oci de 55.000 metres quadrats. Considera que el planejament s'ha tirat endavant sense l'avaluació ambiental prèvia exigible en una modificació del pla parcial que es fa sobre un terreny no qualificat com l'urbà. El Comú acudeix a la justícia per obtenir el no definitiu i legal al projecte després que la Pèria descartés fer una revisió d'ofici i també desestimés el recurs de reposició presentat pel Comú. Ja veieu que el tema del comerç segueix donant de si a la ciutat de Lleida. Elena Ferrer, regidora del Comú de Lleida, diu que la paeria avança cap a la tramitació del projecte de Torres Salses i demana que la paeria actuï en conseqüència si està en contra del projecte.
L'Ajuntament va avançant cap a la tramitació i qui ha dit que realment no amb grans titulars ha estat la Generalitat. Vull dir, és qui s'ha mostrat en aquest sentit, inclús més, ha mostrat una posició més ferma que l'Ajuntament. Llavors nosaltres el que reivindiquem és que si estàs dient no a Torres Salses, que els teus actes administratius es corresponguin en coherència amb el que estàs defensant.
Per la seva part, el regidor del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, també lamenta aquesta actuació del govern de la Paeria, que diu no va en línia d'aturar el planejament que dona dret al projecte de Torres Salses.
Hem fet tots aquests passos de bona voluntat perquè l'Ajuntament entengués que l'única forma d'acabar amb Torres Salses és acabar amb el planejament que li dona dret. I vist que la voluntat del govern de la Paeria no és anar per aquesta línia, que és l'única que realment pot parar Torres Salses, no tenim cap altre remei que presentar un recurs administratiu i intentar obrir la via judicial. Si el jutge dona la raó que efectivament es va fer sense valoració ambiental, aquest planejament seria declarat nul.
Recordem que al ple de l'Ajuntament de divendres, Jordina Freixenet contestava a Xavi Palau, que li recriminava si tenien o no un model comercial per la ciutat de Lleida, d'aquesta manera.
El senyor Palau deia que no sabíem quin era el nostre model comercial. Jo també tinc programa electoral, senyor Palau, i en la pàgina 25 deia molt clarament que Esquerra Republicana, el partit pel qual ens vam presentar, defensa un model comercial equilibrat, urbà, que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris. Un model que garanteixi la pervivència d'una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient. Quin és el nostre model comercial? Eix comercial, zona alta, comerç als barris, pla de l'estació...
I reitero, estem a pràcticament al març del 2022. Les eleccions van ser al maig del 2019. D'aquí dos mesos, tres, si vols, per arribar a la data de la Constitució del nou govern de l'Ajuntament de Lleida, farà tres anys d'aquest govern actual, o almenys part d'aquest govern actual, perquè inicialment també estava el Comú de Lleida del govern i va ser expulsat per Esquerra Republicana de Catalunya. Segueixen tancant botigues petites, segueixen sense aixecar cap el comerç local, segueixen marxant botigues dels barris i segueixen tancant persianes per no tornar a obrir a l'eix comercial i a la zona alta. Jo em pregunto, a part de portar-ho escrit al programa, a part d'això, en els darrers tres anys, què s'ha fet des de l'Ajuntament de Lleida per fomentar aquest comerç local? Perquè si s'ha fet alguna cosa, és que no s'ha fet bé, perquè estan tancant. Si no s'ha fet res, doncs reitero el que dic més d'una vegada. Ja m'explicaràs de què serveix portar-ho escrit al programa electoral si després no s'aplica. Sigui com sigui, reitero, les famílies que depenen d'un comerç local i que estan intentant sobreviure, per desgràcia ho hem d'anomenar així, aquests sí que són els grans herois i aquests sí que saben el difícil que és i si des de l'Ajuntament s'està fent una política per afavorir els seus interessos o no. Tota la resta són picabaralles que l'únic que fan és que passin els mesos i els anys i seguim discutint que si model comercial per aquí, model comercial per allà, fem això, no fem això perquè anirà bé, si fem això que no anirà malament, etc etc. Passen mesos, passen anys i el comerç de la ciutat segueix ressentint-se de mala manera. En fi, va, que fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Sapa que ens plantarem a dos quarts de dues, és dilluns, i això vol dir que parlem de bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí l'últim dia de febrer.
Sí.
El febrer curt, avui sí que està a l'altura, que és el dia 28.
Sí, senyor.
I ja demà comencem el març, i estem ja a tocar la primavera, i com sempre, abans de que comenci la primavera oficial, aquí a les nostres terres de la Plana i sobretot el que és l'Horta de Lleida i el Baix Segre, hi ha un fenomen natural que sempre s'havia produït però que des de fa uns quants anys s'ha descobert que té un atractiu visual i turístic, que és la floració del salt.
Sí.
No? I veritablement són aquestes coses, és com la boira, que a vegades dius, l'has vist tota la vida i alguns ostres, tenen ganes de venir a veure la boira i descobrir-la. Doncs la floració també benvinguda sigui en aquest sentit, no? I coincidint amb la floració, com un precedent d'aquesta floració, que aquest cap de setmana ha començat ja a ser potent, i el que ve s'espera que sigui ja pràcticament en plenitud, i animo la gent que ens està escoltant, que si no l'han vist mai en plenitud, pues que s'atancin cap al Baix Segre, recordant que el Baix Segre comença al Carràs i acaba a la Granja d'Escar, passant pels pobles de Torres, de Segre, Soses, Aitona, Serós i Massalcoreig. No és el Baix Segrià, com a vegades s'ha dit, perquè el Baix Segrià seria tot el sud de la comarca.
Sí, ho confonem, entre Baix Segrià o Baix Segre, eh?
Sí, sí, sí. I el Baix Segrià seria tot el sud, amb el qual incorporaríem els pobles del sud també, però que corresponen ja a lo que és el Segrià sec, com poden ser pues Sarroca, Torrebesses, Maials, Llardecans, Almatret, que això és diferent. És el sud del Segrià, però no és el Baix Segre, perquè és un altre concepte i ja parlarem un dia i segur que ja comentaríem. Mm-hmm. I en aquest sentit, doncs, evidentment, hem parlat d'Alcarràs i, clar, Alcarràs està de moda. Lligata
està de moda. Està de moda del tot, ara.
Exactament. Sí. I benvinguda sigui aquesta moda, perquè veritablement a vegades una cosa com aquesta és en un festival que pot ser molta gent, bueno, la Berlinale, allò queda molt lluny perquè el fan els alemanys, i a vegades els que són més a prop d'aquí, que si els francesos o els italians, els festivals, o inclús el de Sant Sebastià, en fi, bueno, els Oscars són més internacionals, però clar, guanyar un premi també reconegut com és el de Berlín per una pel·lícula rodada totalment al Baix Segre, perquè no solament està rodada al Carràs, sinó bàsicament inclús la torre protagonista de la pista, però el que s'ha anat traduint i sortint és bàsicament també de la granja i fet amb gent del territori, i com he dit abans, parlava en lleidatà i en català, però amb l'accent lleidatà, doncs això...
Però tu encara no t'han convidat a veure la
preestrena. No, espero que el 29 d'abril, com tothom, la puguem anar a veure, o quan sigui, no?
És veritat, perquè s'anomena Alcarràs, però hi ha gent de molts indrets, sí, i suposo que les localitzacions també n'hi haurà de variades, sí, de la zona, però, evidentment, però variades.
Correcte, però el que m'ha arribat és així, és variada, exactament, fins i tot... bueno, inclús recordo quan se va començar a fer el càsting, es feia des d'Almacelles, amb la vegada es una mica d'embolic entre Almacelles i Alcarràs, perquè deies que la pel·lícula es dirà Alcarràs i estan treballant des d'Almacelles, no?
Bueno, pensa que a la TV3 en algun moment els subtítols van ficar Alfarràs en lloc d'Alcarràs, vull dir que imagina't.
Sí. I que Alcarràs té, em penso, com a títol de pel·lícula, per una banda, a part dels antecedents que pugui tindre la directora, la Carla Simón, en aquesta actuació de, bueno, aquesta originalitat que ha tingut, per descomptat, el fet de que tingui antecedents familiars al Carràs, però també és un topònim d'aquestos contundents, és a dir, el Carràs, sona fort, i per tant és atractiu, perquè si haguessis pues, Torres de Segre, o Soses, o Aitona mateix, o Seros, potser són topònims, evidentment, molt estimats per nosaltres, però potser no tenen la força aquesta fonètica d'Alcarràs, que és una cosa contundent, amb la qual suposo que és més atractiu. El que passa és que Alcarràs, per a gent que són d'aquí, del territori, és, evidentment, és una població que sempre l'han sentida, és, evidentment, sabent diferenciar la d'Alfarràs, que queda una mica més lluny de Lleida, perquè Alcarràs està aquí a tocar, està a 15 quilòmetres al sud, és el municipi, després del de Lleida, més gran de tota la comarca del Segrià, i també és la segona població, després de Lleida, més abundant. És a dir, estem parlant de quasi de 10.000 persones les que viuen al poble d'Alcarràs. El seu alcalde, l'altre dia feia un article en el qual, pues, amb orgull, com és natural, com no podia ser menys, i que deia pues, que Alcarràs se viu força bé i que veritablement és un lloc força atractiu. El que passa és que fins i tot per la gent de Lleida i per la gent de Catalunya en general, imagino que molts han descobert que existeix aquesta població i que és d'aquestes que, bueno, l'has sentit a parlar però mai t'has atensat a conèixer-la a fons. I com passa amb tot el Baix Segre, és un diamant en brut que tenim a nivell patrimonial que tenim aquí a tocar de casa. Moltes vegades quan diria les Terres de Ponent, que hi ha de patrimoni, pues la seva vella i prou, ja s'ha acabat.
No? Claro.
Tenim un patrimoni riquíssim a tots els pobles de la comarca, sense cap dubte, i tot i que aquests dos pobles de la plana del voltant de Lleida, potser pel fet aquest de ser pobles de tradició pagesa i que després han tingut en l'època fruticola forta dels anys 60-70 un creixement espectacular, potser a vegades urbanísticament no massa controlat, i això ha fet que els pobles siguin una mica, a vegades, podríem dir, una mica, no sé com dir-ho finament, una mica sosos, una mica sense personalitat, però si ens atencem al poble de veritat i entrem i veiem el casc antic, l'origen dels pobles, veurem que la majoria en tenen uns cascos antics interessants i monuments interessants.
És que saps què passa amb Alcarràs i amb d'altres poblacions també li passa, que clar, al passar la carretera pel mig,
correcte,
sobretot abans, després van fer aquesta mica de variant, però és igual, les cases estan al voltant, acabes coneixent només allò, el que veus allí, i el trànsit, correcte, i això. Sí. Però sempre dic el mateix, a qualsevol municipi la gràcia és anar a aparcar el vehicle i caminar,
correcte,
i caminar.
Correcte.
I veus una altra cara dels municipis.
Exactament, i veus que té potencial. Alcarràs, per començar, i sense anar més lluny, dona per fer turisme cultural tot un dematí. Sense cap dubte.
càncer i que el primer que se veu en tots els pobles, això sense que hi hagi promoció ni de res, evidentment, si uno sap que veure en un poble que no coneix de res, sempre apareix el temple parroquial, l'església. L'església sol ser l'edifici més important que tenen totes les poblacions. Alcarràs està a l'altura d'aquestes circumstàncies, té una església barroca esplèndida, magnífica, de les més grans del Segrià. A més, està situada a dalt d'un semiturunet, amb la qual destaca força en el propi paisatge, i veritable molta gent, com dius molt bé, Ricard, que passa per Alcarràs, però com a mínim quan s'atancen veuen la mole d'aquest edifici al mig de la població. Església que de totes maneres té una peculiaritat, que és que no té campanar, perquè se suposa que es van acabar els diners, és una església del segle XVIII, i la van fer tan espectacular que a l'hora de fer el campanar, que estava projectat, no va haver recursos, i es va limitar al final a fer una espadanya, és a dir, una paret per ficar les dues campanes que té actualment. Per tant, això forma part de la història a vegades també de lo que són les construccions dels edificis, quan hi ha recursos no hi ha recursos. Però molta gent diria, bueno, pues ja està vista l'església, marxem i no hi ha res més. Pues no, és a dir, atenció, que per començar...
Ara que el Joan Ramon ens farà la ruta ara. Exacte. Això és un diumenge al matí, eh?
Sí, un diumenge al matí, per exemple.
O dissabte, o el dia que us vagi bé, vaja.
Exacte. Doncs la mateixa església, no cal anar-se lluny, si ens mirem el que és la cara nord de l'església, veurem que està centrada sobre unes pedres que no corresponen a l'església. Unes pedres ben treballades, que fan unes formes especials i que corresponen a l'antic castell d'Alcarràs.
Ah.
Per tant, l'església barroca es va construir sobre el castell, que tenia, de totes maneres, una torre a dalt de tot, de lo que és la població a sobre de l'església, i que això anima la gent que pugi a dalt de lo que és la part més alta del poble, i descobriran que el nucli vell d'Alcarràs té ni més ni menys que el que és la vila closa, aquest, és a dir, aquest nucli primitiu d'un grup de cases que estan adossades entre si i feien una paret comunitària per poder-se protegir contra els possibles enemics amb un carrer central. Correspon a lo que és el carrer de Vista Alegre i hi ha on està el fossat que separava la vila closa del castell medieval antic, que seria d'origen àrab, sempre que Alcarràs té totalment el topònim d'origen àrab, i al carrer del Coller, que correspondria on estaria el fossat. Aquí estaria el castell, i a sota del castell, en època ja cristiana, els marquesos d'Alcarràs i demés ja van fer el seu castell, que al segle XVIII ja va quedar abandonat, i es va fer l'església a sobre de les restes d'aquest castell. Perquè, originalment, l'església medieval estava a tocar, és a dir, a 100 metres, en línia quasi de recta del que era l'església actual, i és actualment la plaça del Fossà, del Fossà Vell. I allí el Carràs va fer fa ja uns, ja farà 15 anys, una excavació urbana i van trobar les restes de l'església.
Es va trobar, molt bé.
Que es poden visitar, tot i que no està acabada l'excavació, però es poden visitar. Es veu que és una església d'origen romànic, molt reformada en èpoques posteriors, i que, bueno, pues lo típic que hi ha al voltant de les esglésies, que hi ha pues algunes tombes i alguna inclús està encara in situ l'esquelet i es pot veure, i que part de del soterrani aquest, que es diu el fossà, hi ha una zona que s'habilita per fer exposicions temporals, i el que és més interessant, la plaça que hi ha a sobre de l'església, en el paviment està marcat el que hi ha a sota, el que és la planta de l'església vella. Per tant, fins aquí ja podem dir que ja hem passat, com mínim, visitant això, doncs, una horeta llarga.
I tant.
Però, ja que estem de la part baixa, doncs, si ens atancem cap a la carretera nacional 2, sense anar més lluny, passaríem per on havia estat l'antic balneari d'Alcarràs, és a dir, a principis del segle.
És veritat, això n'hem parlat fa molts anys, aquí.
Exacte. Va haver un balneari, és a dir, que poca broma en aquest sentit.
Sí.
Que recorda que, i que té encara una casa, la que seria la casa de central, d'un estil així modernista discret. El balneari ja fa temps que està tancat, evidentment, i part s'ha perdut, però conserva aquella gràcia d'aquests edificis de principis del segle XX. I, tocant a la carretera, hi ha les escoles velles, que estan totalment plenes de grafitis en homenatge a lo que va passar l'1 d'octubre de l'any 2017. Alcarràs va ser una de les poblacions que va patir l'assetjament, inclús políticament encara hi ha problemes, el meu propi alcalde que llavors hi havia, de les tropes, de la policia, s'ha passat de nota ucraniana, no sé per què. I hi ha unes pintades de les més espectaculars, potser que s'han fet al Segrià, de la gent votant amb les urnes i demés, i que fins i tot va acabar fent-se una petita placa en el lloc on estava el centre de votació, que no era aquí a les escoles, sinó que era a l'antic edifici de lo que diuen Molino, i que ja el primer monument que es va inaugurar a les Terres de Lleida, recordant l'1 d'octubre de l'any 2017. Aquest edifici actualment remodelat de l'antic edifici que havia hagut, però que dintre encara es conserven algunes de la cafeteria, doncs algunes de les botelles i de les copes d'aquest edifici que havia donat una mica d'aire així senyorial a lo que seria l'antiga població. De totes maneres, també queden part de l'edifici del Casino Vell, un estil així pseudomodernista, aquest està pendent de recuperar-se, a la vora també d'una de les cases més importants del segle XVIII que hi ha al Carràs, que és la Casa de l'Hereu, que té un escut magnífic amb l'inscripció, és una casa de tota de pedra, en la planta baixa de porta adovellada, i que té al darrere doncs, un jardí amb una galeria, en fi, aquestes típiques cases.
La Casa de l'Hereu és la casa del fill gran, no?
Exacte, exacte. És a dir, que seria un dels potentats que hi havia al Carràs, i que en aquest sentit és interessant també poder-la visitar, com fer en aquest recorregut que es pot fer de la zona vella, del casc antic, de l'eixamplament, de lo que seria aquesta vila closa, comprovar que hi ha cases pues, que tenen la llinda amb alguna data, que és el segle XVIII, és aquesta ampliació d'un poble que va començar a créixer després de l'edat mitjana doncs, al segle XVIII. Per tant, en aquest sentit, aquest recorregut se pot complementar molt bé. També té un petit museuet a la vora de la carretera dedicat a la vida rural, un petit, dic, perquè l'espai és el que és, però és un antic taller i que permet recuperar les tradicions agrícoles dels pagesos i que és un museu que, per entendre doncs, com s'ha cultivat la terra de manera ancestral, amb les eines que hi ha hagut, però no és un museu ja solament d'eines, sinó que a més s'expliquen per què servia cada eina, quin tipus de conreus s'han fet tradicionalment, de quan era secà, quan era de rec, etc. Hi ha una col·lecció magnífica de carros, d'aquests carros de pagès. I entre els carros de pagès...
Ull, que ara que dius carros, és una cosa que sabem que existeix, que la tenim present i tal, però ja comença a fer molt temps que no se'n fan anar, que s'han de guardar.
Correcte, per això jo crec que la col·lecció més xula que tenim probablement així visitable és aquesta de carros.
Sí.
I fins i tot el carro, evidentment, era com una mica com la furgoneta, és a dir, que permetia al pagès anar a buscar el tros, el producte de la terra i portar-lo al mercat, però també a vegades li podia permetre transportar-se. Els que tenien una mica més de prestància tenien el que era la tartana. La tartana ja era més de viatge, una mica de luxe ja, per cometes, no? Aquesta tartana es conserva una i que està relacionada precisament amb Francesc Macià, perquè és la que utilitzava Semble Macià per anar per les terres de Balmanya, que és un... ja vam parlar de Balmanya en un programa anterior, en aquesta reivindicació que es fa, i que és una de les cases, aquesta ja està fora del Carràs, però que en una visita al Carràs, per què no acabar-la, anant-se cap al terme municipal, arribar-se a Montagut, veure l'ermita de Santa Anna i la Casa dels Canonges, i acabar la visita a Balmanya i en aquest intent de recuperació que té aquesta casa i recordar-la a través d'aquesta tartana que es conserva a aquest Museu de la Vida Rural. En aquesta passejada, de totes maneres...
La tartana salvant molt les distàncies, és com la diligència.
Sí, el que passa és que no era pública, la tartana era privada.
Vale.
La tartana seria com el cotxe...
Val.
El carro seria com la furgoneta.
No era el cotxe de línia, per entendre's.
No, la tartana seria com l'utilitari teu.
Vale.
Fem viatge una mica més còmode. I la diligència ja era l'autobús.
Vale. Guaita.
Sí, exactament, que també tenia a vegades aquesta permissa.
No, hem de fer els símils per entendre una mica,
sí,
clar.
Sí, no, i per això està bé el de ficar-lo, no? En aquest recorregut per al Carràs, ja, jo recomano, prop de la Casa de l'Hereu, hi ha una façana que actualment és un establiment comercial d'aquestos de productes de supermercat, però que te conserva la façana, una façana que crida l'atenció perquè està ben remodelada i ben recuperada, i té una gran portalada i que diu aquí havia hagut una altra edificació abans. I veritablement se conserva l'escut a dalt de tot perquè l'escut diu Cine Catalunya amb l'escut del Carràs. Llavors, és el primer cinema que va tenir el Carràs, s'ha conservat la fachada i, bueno, pot recordar una mica la pel·lícula que està tan entranyable del cinema Paradís. És a dir, que veritablement a vegades aquestes petites sorpreses te les porta a aquest recorregut que es pot fer per al Carràs. Yeah. Per al Carràs també pots descobrir algunes creus de terme, algunes estan al propi cementiri, que de totes maneres també és interessant perquè ha fet una façana neoclàssica del cementiri vell i el cementiri nou, però que els ha unificat amb una autèntica simetria. No és que sigui un gran
gran monument, però té la gràcia que l'han sapigut mantenir bé. I a prop de del cementiri hi ha una placeta que ha fet un homenatge a Gaudí amb una sèrie de bancs i de fons amb el trinxet característic del modernisme. Això és una obra moderna, però que és un espai agradable sota un bosquet que hi ha i que veritablement és un espai interessant. I aquesta visita la podríem acabar anant a veure l'última gran descoberta que s'ha fet a Alcarràs, que és el Pou de Gel. El Pou de Gel era, em sembla que alguna vegada també l'hem comentat en el programa, fins que s'inventen les neveres elèctriques o inclús el gel industrial, amb les neveres que no eren elèctriques però que se ficava de gel, abans la gent havia d'anar a buscar aquest producte tan útil per baixar les inflamacions i a nivell de vegades de febrades importants, inclús simplement per tenir una mica de beguda fresca a l'estiu, als pous de gel. Els pous de gel eren aquestes estructures fetes, excavades a la terra, de tipus així rodó, com una mena de torre, però estava i amb una gran cúpula, sempre situades a la zona nord de les poblacions, perquè així hi havia menys efecte solar, i des d'aproximadament el mes d'abril i maig s'obria ja al públic la possibilitat de dispensar gel, i el compromís normalment que tenia, el que s'encarregava de tenir gel, l'havia de subministrar i havia de guardar-lo que arribés fins al setembre, màxim octubre.
Sí, sí, bueno, la nevera, el congelador.
Era la nevera, però aquest era un servei que es feia comunitari d'una empresa. Durant l'hivern s'encarregava d'emplenar-lo de gel i durant aquests mesos d'estiu pues, s'encarregava de subministrar-lo. Pràcticament tots els pobles han tingut pous de gel. En tenen la majoria, probablement, quan s'abandonen, pues, s'han enderrocat, s'han caigut, s'han emplenat de runa. Ara se comencen a recuperar diversos pous de gel. I el d'Alcarràs s'ha doncs, recuperat, està al peu de lo que era aquell carrer de Vistalegre, i ha donat la sorpresa de que, tot i que la volta, la cúpula està totalment ensorrada, però els pous de gel tenen una manera de funcionar molt peculiar, que és que tenen una entrada lateral per poder-los farcir de gel i tenen com un respirador a la part dalt de la cúpula, que aquesta ara s'ha perdut, però aquest gel que es va depositant i que se separava, se feia com una mena de, per entendre'ns, com unes plaques, com unes coques, podríem dir, de gel, d'uns 10 centímetres de gruix, i s'anaven depositant i separades entre si amb palla, i així se podia anar subministrant perfectament segons el que venia. La part de baix del pou de gel, perquè, clar, vulguis o no, sempre s'acaba perdent una mica d'aigua, havia d'haver un petit drenatge que marxava l'aigua cap enfora. Hi havia una solera de fusta. Aquesta solera de fusta ha aparegut en l'excavació i, per tant, és l'únic pou de gel de les Terres de Ponent que lo tenim in situ, perquè normalment aquesta s'ha perdut, aquesta solera de fusta. Solament queda
bueno, és que clar, és que la fusta normalment al cap del temps és difícil que quedi. Correcte. De totes maneres, fent tota aquesta visita, jo crec que és hora d'anar a dinar ja, Sí, clar.
Ja està. I ara que hem fet a parlar del gel, doncs com a mínim per ficar-lo al vermutet, claro. I que la gent, pues, si volen quedar-se a dinar al Carràs, tenen també alguna possibilitat, bueno, i si no, pues, que vagin a d'altres puestos, i si no, doncs a donar un tomb pel camp, que ara està fabulós,
i tant.
I gaudir de la floració, que el propi Alcarràs també fa visites.
I per tant que sí.
Dit això, doncs, aquest homenatge a la població aquesta d'aquí a tocar, que gràcies a la pel·lícula s'ha ficat al mapa, i ha ficat també indirectament a Lleida, és a dir, l'altre dia havia, no sé qui ho deia, no?, que sí, jo sóc de Lleida, que estava a la vora d'Alcarràs.
Sí, no, imagina't. No, escolta, benvinguda, sigui, només faltaria. Bueno, ja ho veieu, que hem parlat d'Alcarràs, però del municipi, que ja hi era allí, i segueix sent-hi, i que el podem anar a visitar. Els bocins d'història avui amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana, i bona entrada al març.
Lo mateix a tots, i quan puguem, a veure la pel·lícula, tots encantats, i felicitats a la Carla per aquest èxit.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde y cuando quieras?
Carglass cambia, Carglass repara.
Este miércoles, la lucha por el pase a la final de la Copa del Rey. En COPE. Desde las 9 en tiempo de juego, vibramos con la vuelta de las semifinales. Valencia Athletic Club.
¡A rodar la pelota! Está...
Tras el empate de ida, todo está por decidir y todo puede pasar.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esports.
COPE Lleida.
Estás informado.
Deportes.
Vinga, va, que ja anem directes cap a les dues de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Com sempre, ben acompanyats. Amb nosaltres està el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la presidenta, la flamant presidenta, anava a dir brillant, que fa llum, vamos, del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Bon dia, però sóc la mateixa que la setmana
passada.
Ja ho sé,
passada, eh? Ja ho sé, però fas més llum. A veure, per què dic això? Doncs perquè resulta que el Balàfia Volley va fer el que s'havia de fer, guanyar. 3-0, per cert, però és que, a més d'això, va coincidir que el fins llavors líder, el Mundet, va caure a la seva visita a Saragossa, 3-2, i això col·loca el Balàfia Volley líder per primera vegada de la primera divisió masculina de volei, Vanessa. Home, és una fita històrica, no?
Sí, la veritat és que no ens ho creiem a 2:15 de la nit, perquè jo vaig estar veient el partit per YouTube i la veritat, quan Mundet guanyava 0-2, després de guanyar el segon set 25-12, doncs ho vaig treure, perquè, vamos, no, el partit no tenia gaire història. I al cap de, bueno, una bona estona, doncs els jugadors van començar a dir que Mundet havia perdut i, vamos, no ens ho creiem ni borratxos.
Déu-n'hi-do.
Però sí, el volei té això, bueno, l'esport té això, que a vegades, bueno, i sempre ho diem aquí, que jugues contra algun equip de la part baixa de la taula i te pot donar la sorpresa.
Sí, sí. El proper dia jugueu contra l'Olot a domicili, mm-hmm, i aneu com a líders, per tant, ara ja és diferent, la història.
Sí, i aquest partit, ja fa setmanes que ho diem, aquest partit és superimportant, malgrat l'Olot sembli també això, no? Que està a la part mitja de la taula, tal, però la pista d'Olot és brutal, el públic està molt a prop, és una pista molt petita i sempre ens costa molt guanyar a Olot, així que aquest partit marcarà molt el futur de l'equip, no per la fase d'ascens, perquè creiem que més o menys matemàticament ja estem classificats, però sí que si volem acabar líders, aquest partit l'hem de guanyar.
Bueno, a més, l'Olot estic mirant que o guanya 3-0 o perd 0-3, no, o sigui, sí, perd 3-0, no hi ha mitges tintes aquí, eh?
Bueno, perquè té un parell de jugadors que són entrenadors de la base i és veritat que quan es desplacen ho tenen més complicat, però a casa són més forts.
Ah, vale, o sigui que els nou 3-0 de victòria són a casa i els de fora són les derrotes.
Bueno, quasi sempre sí, perquè aquest cap de setmana Olot va perdre també contra pronòstic, vull dir que no estava previst tampoc que perdés, però ja us ho dic, aquest partit sempre ens costa molt.
Molt bé. Doncs res, escolta, enhorabona. Us falten... 4 jornades.
Sí, 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 molt poquetes ja. Sí, per això dic que si a Olot guanyem, ja, malgrat no sigui matemàtic, però
pràcticament
ja estarà bastant bueno. Dat i beneït, sí.
Molt bé. Això pel que fa al vòlei, pel que fa a l'hoquei, el Vila-sana va empatar la seva visita al Voltregà 3-3, amb hoquei masculí tenint partit dimecres a Girona, Lleidallista, amb futbol femení, l'AEM va empatar 0-0 a casa davant del Deportivo de la Corunya, i amb futbol masculí, al Camp d'Esports, victòria del Lleida Esportiu, 1-0 davant del Tarazona, com ens explicava abans el Sergi Toro, en un partit que es podia posar difícil, de fet s'hi va posar, amb ambient a les grades i amb derrotes de la gent que està al capdamunt de la classificació. Albert Square, això és la conta de la vella, ho sé. Però ara comencen, i mira que estem al febrer, començant març, ara comencem a veure, ui, aquells dos punts que ens vam deixar escapar allà, ui, aquella derrota que no havia d'haver estat, és que estem a 6 punts del líder?
Sí, bueno, és segurament la competició més igualada, no?, que es pot mirar ara, perquè tu mires les classificacions i del líder a la zona de descens tot just hi ha 11 punts.
Sí.
Llavors, de 23 jornades que són moltes, no?, però en qualsevol cas el partit d'ahir sí que és important, primer per trencar la mala ratxa que tenia l'equip de Gravi com a local, i segon perquè l'Eivissa va guanyar, i per tant doncs, tot el que no fos ahir sumar de 3 en 3, doncs ja et situava a 5 o 6 punts del play-off, clar, que és molt complicat. Aleshores, bueno, de moment tot són bones notícies, 3.200 i escaig persones al Camp d'Esports, bueno, doncs anem sumant poc a poc, que duri. Venint d'on venim ja està prou
sí,
bé.
Sí, tant. Albert, vas estar al camp?
No vaig estar al camp, vaig veure el partit per la plataforma digital, però bueno, feia patxoca. I al final, bueno, segons les dades del club, són 3.257 sí. persones les que estan al Camp d'Esports.
No, t'ho preguntava per si havies anat disfressat.
Bueno, jo vaig disfressat sempre, home. Compte que amb el nas que tinc i quan porto ulleres, jo porto sempre la màscara.
Xavi Palau. Xavi Palau. Xavi. Vas estar al camp o no?
No.
Tampoc vas estar al camp?
No.
Però hi aniràs o no aquest any, el que queda de temporada?
Ho tinc prohibit.
Home, ara és eufòria, no?
Eh?
Que ara hi ha ambient, ara hi ha...
Home, ambient, sempre hi ha hagut ambient.
Però n'hi ha més.
Això sí, però bueno...
I no aniràs, Xavi?
No, aquest any no, hòstia, està prohibit.
Bueno, vale, pues res, això són decisions personals. Escolta, sigui com sigui, aquestes cosetes de qui vingui disfressat i ho penja a les xarxes, doncs ho mirarem i tindrà un obsequi. Aquestes cosetes són aquelles que aquí a la radiografia havíem demandat durant molt temps, són aquells actes que a un club no li costa diners, però que fan caliu, no?
Home, evidentment, és així, fan caliu, fan que la gent... Pues, tornin al camp i que s'animi i que se disfressi. Però jo sóc com l'Albert diu, jo també vaig disfressat tot el dia, però me falta anar el diumenge no més disfressat. No?
Vale, o sigui, que aneu disfressat sempre.
Sempre.
Albert...
Bueno, això al final és la normalitat, no? És
sí,
al final
sí.
És coses excepcionals que és tot normalitat, el que passa que venim de
sí,
d'on
sí,
venim,
sí.
No?
Sí.
Aleshores, bueno, jo crec que fins ara la gestió en aquest sentit a nivell social del club està sent impecable. O sigui, haurem de veure quina continuïtat té això, no? Perquè és evident que tu no pots, no és sostenible entrades a 5 euros tota una temporada.
Sí, pots fer
un projecte mínimament en cara i ulls, no? Però de moment, que del que es tractava era de reenganxar a l'afició, perquè el darrer partit Pereira, per dir-ho d'alguna manera, doncs, tot just eren 200, bueno, passar en un mes de 200 a 3.257, independentment de que sigui regalant moltes invitacions, bueno, el primer pas ja l'has fet, que és reenganxar la gent.
Sí.
Ara s'ha de fidelitzar i és aquí on jo tinc els dubtes.
Clar, jo això, espero que abans d'acabar la temporada puguem parlar amb Luis Pereira o amb Javaloyes perquè ens expliqui exactament tot el projecte econòmic, perquè per desgràcia sempre va lligat, la part econòmica amb la part esportiva, perquè estem on estem, o venim d'on venim, també, perquè la part econòmica i esportiva no anaven de la mà, les coses com siguin. Albert, que no vam poder parlar la setmana passada, déu-n'hi-do les imatges d'Albert Esteve enfrontant-se amb Pereira, Javaloyes, els Mossos, les claus i tota aquella història,
És perpèntic, perquè al final Vull dir, també va gravar Jordi Esteve, per exemple, no? Vull dir, i no va reaccionar d'aquesta manera. Bueno, jo per primera vegada, no sé, aquestes imatges veig quan el Albert Esteve nerviós.
Sí.
No té sentit. Primer amb aquesta agressió i després amb el paripé del canvi de panys que es va liar també el dilluns següent. Llavors, bueno, jo crec que les dues bandes estan nervioses. La de Pereira, doncs, perquè passen els dies i no s'acaba de fer oficial el traspàs per bé de que a la pràctica doncs, són ells els que porten el club, però recordem que això, fins que no estigui validat pel Consell Català de l'Esport, doncs no va enlloc. Sí. I és d'Esteve perquè se'ls està girant doncs, moltíssima feina. No? Jo veig nervis a les dues parts i haurem de veure doncs, com evoluciona tot plegat, però certament la situació és dantesca i imatges com aquestes no fan bé a ningú.
I les imatges de l'interior de les oficines, del que presumptament eren oficines, perquè francament hi havia quatre taules tombades a terra, Déu-n'hi-do també, eh? O sigui, la fuga de documents i ordinadors que presumptament hi va haver el cap de setmana anterior, tampoc convida a que el traspàs sigui tranquil com ens havien venut?
Bueno, és que aquí hi ha moltes interpretacions a fer. O sigui, jo també tenia una empresa, una productora, teníem un local, i evidentment, doncs, quan van plegar, el que van fer és emportar tot el que hi havia al local, val? Això, des del punt de vista empresarial, que és com s'ha gestionat el club en aquests anys, doncs, bueno, fins a cert punt té lògica. El que no té lògica és aquest intercanvi de comunicats, de rodes de premsa i tot el sarabastall que s'està muntant. Menys quan fa un mes semblava que la transició seria pacífica.
Sí.
Tot això dels tuits fan més mal que bé.
Clar, aquí hi ha hagut un clic que no sabem ben bé què ha passat, tot i que es pot intuir, i s'ha trencat tot. Llavors, evidentment, doncs, bueno, dona peu a aquest tipus d'imatges, no? Poques tirades per terra, oficines buides, botiga buida, doncs, etcètera, etcètera, etcètera.
Xavi Pérez, et pregunto, a veure si ho saps tu. Perquè, clar, aquí el problema és que m'expliquen, però no ho entes mai encara, que hi ha dos clubs. Albert Esteve sosté que és el president d'un club encara i sí. Ferran Pereira d'un altre.
Luis Pereira.
Sí. Això, Luis Pereira, sí. D'un altre club.
És veritat.
Hi ha dos clubs, però i què és cada club?
Bueno, els dos clubs són del senyor Albert Esteve. Ara, si saben els drets d'un, pues, haurem de saber de quin club s'ha venut, no?
O sigui, aquí tota
si
la història ve...
Terra Ferma o Lleida Esportiu.
Però aquí tota la història ve, Albert, que tu també ho hauràs seguit més que jo, és que Jordi Esteve sí que signe el document. I com que Jordi Esteve, president, sí que signa el document, Luis Pereira agafa força i sembla que legalment això serveix, però clar, d'un dels dos clubs.
No. I això ho sap la Vanessa com funciona, perquè suposo que ha tingut que fer també la paperassa. Aquí hi ha dos clubs. Que al final qui els valida és el Consell Català de l'Esport. És cert que en el cas de clubs petites, doncs les mateixes federacions fan les gestions, no? Perquè, per ser un CB Torregrossa, per dir alguna cosa, amb tots els respectes, doncs, bueno, és més fàcil demanar a la Federació Bàsquet i la Bàsquet pot dir a la Federació Bàsquet.
No, i millor.
Sí, gestiona. Sí. Però a dia d'avui, formació de 2:15 del matí d'avui, el Consell Català de l'Esport, el president de Lleida Esportiu Terra Ferma, continua sent Albert Esteve.
Ah.
I el club aquest Frankenstein que es crea a l'estiu, en la fusió del Lleida Esportiu Terra Ferma i el grup Olias de Futbol Sala, encara no està ni validada.
Ah.
Perquè quan se presenten els papers, bueno, pot ser que hi hagi defectes de forma, pot ser que passi diferents qüestions burocràtiques.
Vale.
En la qual cosa és que aquest club ha anat competint, però validat del tot encara no està. En la qual cosa, si no està validat del tot, vull dir, entenc que els papers que surten són els dels fundadors encara.
Però el primer equip de Lleida Esportiu, de quin club de penja, per entendre'ns?
Del que es va crear aquest estiu.
Aquest estiu, que resulta que no està validat, em dius.
Bueno, però això acostuma a passar. Segons m'expliquen a mi des de la Generalitat, això acostuma a passar.
Vale.
Sí, sempre. Actes, falta un paper, falta algú que diu, ei, no, que això no és així. Bueno,
vale.
No és res extraordinari. Sí que és extraordinari que durant 9 mesos estigui competint i 9 mesos després... doncs el club no estigui validat.
Vale. I Luis...
I el Cristo que tenim muntat ara mateix.
Vale. I Luis Pereira, de quina empresa és soci majoritari, per entendre'ns, o president?
De cap.
Ah, vale, perfecte.
Legal i jurídicament, de cap. Bueno, ja, aquí el problema.
Vale, però quan tiren els tràmits en banda, quin serà?
Bueno, haurem de veure si s'acaba de validar aquell llei d'esportiu o si se torna al llei d'esportiu Terraferma.
Mare de Déu. O sigui, encara està pitjor del que pensava.
És que tot depèn de... O sigui, els papers que diu l'Albert que s'han de fer, quan tu pots canviar, diguéssim, la junta directiva d'un club existent i, per tant, has de presentar uns papers que, bueno, són l'assemblea, bueno, una sèrie de papers que demanen, i l'altra és que el Luis Pereira hagi fundat un nou club. Llavors, ell
ha vale.
Estatuts nous i un club nou que el Consell Català de l'Esport dona d'alta.
Vale, però dona d'alta aquest club i com vincula el primer equip amb aquest nou club al mig de la temporada? Jo és que no entenc res.
És que no pot ser.
No pot ser
perquè no podria jugar.
Per això ho dic, és que només ens faltaria un tercer club ara per aquí ja.
No, per tant, jo el que entenc és que han presentat un canvi de junta directiva del club actual i que això, com diu l'Albert moltes vegades, doncs el Consell Català de l'Esport te falta un paper, te fa un requeriment, has de tornar a enviar un paper, bueno, coses així, i pot trigar, bueno, pues això, 6 mesos, depèn, però vull dir que això deu estar en tràmit. L'únic que pot fer el Consell Català de l'Esport és emetre un document que digui que això sí que realment està en tràmit, el canvi de junta directiva, i si hi ha una firma de l'anterior president i hi ha un acte de l'assemblea que diu que això s'ha fet així, en principi hauria de ser legal.
Va, aquí el tema, segons m'expliquen a mi des de gent que entén, o sigui, ni la part Pereira ni la part Esteve, sinó gent neutral,
sí, millor.
El tema és que per fer aquest canvi, vale, en els gestors del club, tu primer has de fer una assemblea extraordinària mitjançant la qual modifiques estatuts i modifiques l'entrada de nova gent. Val? Un cop això està aprovat, que és el que sembla que va firmar el Jordi Esteve, s'ha de fer una segona assemblea on s'han d'aprovar els noms de la gent que entra nova. Mm-hmm. Els nous càrrecs. I és aquí on s'encallen. Perquè, clar, no, aquest paper només l'ha firmat el Jordi Esteve, però el Jordi Esteve només és el 25%. Després hi ha l'Albert Esteve, la Montse Solana i el senyor Gijú. I és aquí on estan encallats. En el tema, insisteixo, del Club Lleida Esportiu, ja, aquest que s'ha fundat a l'estiu. En la Lleida Esportiu Terraferma no hi ha discussió possible. El president és Albert Esteve i ja està. En principi no s'ha tocat res.
Però,
segons han explicat ells, i em diuen a mi des de Barcelona, compte, perquè aquí també et dic una cosa. Jo no em crec de la missa a la meitat. Ni d'uns ni d'altres.
Però a hores d'ara, Albert, el Lleida Esportiu Terraferma, quins actius té?
Cap.
Ah, vale. Vale.
Les xarxes socials.
Sí, exacte. Les xarxes socials i el conglomerat aquest d'empreses que tenen els Esteve que han fet servir per fer funcionar el club durant aquests anys. O sigui, l'altre dia els nous gestors penjaven unes fotos de la botiga buida. Ja, però és que l'explotació de la botiga és una empresa dels Esteve privada i evidentment, doncs tot el que hi havia dins és seu. Perquè ells ho han comprat, ho han gestionat o com ho vulguis entendre. Aleshores, al final estem a lo de sempre. Vull dir, si les coses se poden fer a bones i a males.
Sí, correcte.
Que es farien a bones i ara les estan fent a males. I com que les estan fent a males, doncs cada dia surten coses.
Bueno, vale. Esportivament, el Lleida segueix guanyant. Per cert, propera jornada hi ha un Teruel-Lleida Esportiu. El Teruel és líder a 6 punts del Lleida Esportiu. Una victòria aquí seria importantíssima, parlo per la part esportiva,
Jo me clar. I ara tot el que sigui guanyar és la rehòstia.
I si ens col·loquem, si ens col·loquem dels 5 primers...
Que en l'horitzó hi ha la possibilitat aquesta, cada vegada més plausible, de que la federació acabi donant per perdut el partit davant del Numancia.
I bueno, jo és que aquest, de moment, el dono com per perdut. Sé que no ho està oficialment, però jo el dono per si de cas. Vull dir, aquell ja no els contem.
Però és que igual que mires a dalt, mira cap baix, que tampoc no estan tan...
Bueno, però si vas sumant de 3 en 3, Xavi...
No, claro, evidentment, si sumes sí, no restaràs mai. Bueno. Però que t'he dit que no estàs tan...
S'ha de ser optimista, Xavi, també.
Cap dalt, sí, Xavi.
Ja portem molts mesos de pessimisme, una mica d'optimisme també està bé.
Bueno.
Pensava que vam començar el mes de desembre, que eren penúltims.
Sí, clar. Sí, és que poca broma, sí, l'escalada... Sí.
Vull dir, ja ara estem a 15 del penúltim. El que passa és que estem a 5 del descent, això sí.
Això sí.
Del play-out, vaig dir.
Bueno.
L'evolució és evident. O sigui, l'equip, fins al daltabaix de la setmana passada a Eivissa, portava 7 jornades d'imbatibilitat. hi ha 5 victòries i 2 empats. Vull dir, fora anar com un tiro. L'assignatura pendent és el camp d'esport. Bueno, doncs ja s'ha guanyat aquesta setmana. Bueno, a poc a poc. Ara Gabriel té més fons d'armari, perquè ja té més fons d'armari. Tot i que aquesta setmana, entre Covid i lesions, doncs ha tingut que convocar alguns del filial, no? Però, bueno, els dos de Covid, en principi, surten. La lesió de Toribio, en principi, doncs també ja estan en condicions. Sí que hi ha la baixa de Febas, s'ha expulsat ahir per juvenil, perquè l'expulsen per juvenil.
I però, bueno... També, no?
Sí, bueno, veurem bueno, esportivament una cosa i després l'altra, veurem els despatxos com va el partit aquest. Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, com sempre, un plaer, gràcies, que tingueu bona setmana i bona entrada al març, eh?
Gràcies, igualment.
Va, que ens n'anem a les dues, ja veieu, entre clubs, entre històries, però bueno, mira, el Lleida esportiu segueix sumant. Soc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a les dues, demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre.